9:20, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir, és dilluns, i per tant tenim amb nosaltres Lourdes Dalmau, Pasqual Dosó i Narcís Clavell. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Abans de començar la tertúlia, la Lourdes mostrava la seva preocupació pel que està vivint en aquests moments Grècia. Ahir vam tenir diverses manifestacions en contra del nou pla d'austeritat que el Parlament grec ha aprovat per intentar sortir de la crisi. Vam veure manifestacions on es va calar foc a una dotzena d'edificis, amb 100 ferits, 50 detinguts, en unes manifestacions que diuen que han agrupat més de 100.000 persones. Al carrer, la batalla es va lliurar amb còctels Molotov per part dels manifestants i amb gasos lacrimògens per part de la policia. Tot això a causa o en protesta per aquest pla d'austeritat que sembla que ha de fer sortir finalment Grècia d'aquesta crisi, el que passa que la població veu com s'empobreix i la gravetat de la situació afecta totes les classes d'aquest país, fins i tot amb exemples molt dolorosos que hem llegit a la premsa aquests dies de nens que arriben a l'escola i no només un sense esmorzar, i que és ara el govern qui els ha de facilitar cada matí un petit bal perquè puguin canviar-ho per menjar. Com veuen la situació a Grècia? La Lourdes està molt preocupada. Diu que anava en una situació de revolució.
Sí,
que potser és bona revolució. Depèn, com es vegi. Clar.
Quan veus que les persones ens podem, diguem-li, apretar el cinturó, posar racionalitat i tot el que tu vulguis. Però
si tens cinturó, no, t'apretes el
cinturó. No comencem.
Vull dir, el que no pots fer és anar més enllà del que necessites bàsic. I potser en aquest moment doncs, la població està en una situació, tu comentes, no?, amb els nens que no tenen per menjar. Per tant, falta el bàsic i no vull jo imaginar-me uns pares sense tenir un mínim de donar-los als seus fills, que són capaços de tot. I jo quan veia doncs, tots els edificis que s'ocupaven, que es cremaven, doncs la veritat és que m'esgarrifo una mica i aleshores potser per primer cop em plantejo, potser sí que marxin de l'euro, deixin a tothom per pagar, que intentin sortir-se. El que passa és que, tot això llavors també es tradueix en que tindran una recuperació duríssima, llarguíssima, profundíssima i tots els ismes que vulgueu, eh?
Però la tindran igualment, fora o dins, lamentablement. La situació que encara és molt, molt dura. Perquè és una nova retallada amb un altre ajut extern i constantment en aquesta mena de circuit que sembla que no s'acaba.
Però jo penso com la Lourdes, si surten de l'euro, la recuperació potser és portar el país a la quiebra, la fallida.
Però ja ho està.
Sí, ja ho està, però
els Estats Units tenen previst que sigui el març que es declari el default. Clar, no sé. No ho sé,
a mi amb el que em sap greu és segur que hi ha fortunes navieros i coses d'aquest tipus que estan es calculen 200.000 milions d'euros els que estan fugits de Grècia, i això sí que haurien de posar
bueno, tenen una que falta no poden pagar impostos. Tenen una falta de cultura
absoluta,
de pagar impostos.
Per tant, aquest govern hauria de ser molt fort amb les restriccions, estic d'acord, i amb la despesa, però haurien de perseguir aquests 200.000 milions o no sé quants mil milions.
El govern ha estat responsable perquè ha portat, ha enganyat amb comptes, vull dir, ho ha fet molt malament. Ara està, diguem-li, han canviat de govern, no? El Papademos, com li digui.
Però Papademos és també responsable, ho hem dit diverses vegades aquí. Ell era membre del Banc Central grec en el moment en què van entrar a la Unió Europea i va tocar els números, i ara aquest senyor mana.
Aquí tenim un ministre també d'això, en Galindos,
De Guindos.
Ara abans de la Galindo em sona una altra cosa. Pasqual.
Primera, pel que sembla, pel que va dir el Barroso, i suposo que és veritat, que Grècia surti de... O sigui, que li fem aquests ajuts, aquestes quitances, aquestes quíties a Grècia, que és un dels avantatges que té Grècia per pertany a la Comunitat Europea, que se li han condonat o perdonat.
I però ja estan quasi el 70%, crec.
Que se'ls hagi perdonat tot això és un avantatge. Però que surti Grècia de l'euro sembla que és més car que no mantenir aquest pla d'ajuts. Bueno, no ho entenc gaire bé. Segona cosa, que jo crec que el que es fa no és unes mesures... El que s'ha de posar és ordre. Si és que Grècia només s'ha de posar ordre. O sigui, Grècia té una producció més... O sigui, ha baixat la producció... Surten uns números comparatius entre Alemanya o Espanya i Grècia i tot és desfavorable. Per exemple, el salari mínim de Grècia és molt més alt que el d'Espanya i el de Portugal. A Portugal han baixat el salari mínim a 457 euros. Aquí a Grècia, al revés, encara la pugen. El que deia el Narcís, dels diners fugits cap allà, els diners quan es paga en negre, perquè no tenen, com dèieu abans, la cultura d'impostos. És a dir, jo el que crec és que el que s'ha de fer és posar ordre. no és rebaixar ni retallar ni fer no sé què, mira, és posar ordre. A qui li afecta que li posin ordre? A les persones desordenades.
Però, Pasqual, també, si mal no recordo, uns primers ajuts que va rebre de la Unió Europea i tal van estar condicionats a la compra d'armament i no sé què, i vaig pensar, bueno, doncs, quina ajuda és aquesta si al final aquests diners els hi donen només serveixen per pagar armament? Gràcies. Tot plegat hi ha un conjunt d'interessos que m'agradaria a mi poder-los tenir clars.
Però des del punt de vista laboral pensa que estan fent tot molt malament des del punt de vista social.
Sí, no ho sé, no ho conec molt profundament, però...
Si el salari mínim és més alt que aquí i la vida és més barata, sí, és que han viscut
bueno,
millor.
Espera't ara, doncs, aquí ho podem lligar amb la reforma laboral.
Ara aquí, en parlarem, eh? Sí, després sí. Tinc aquí un ítem de la reforma.
Però en aquest cas estic dient que no és retallar, sinó que és que s'havien passat de frenada,
sí,
perquè
sí,
estaven vivint sí, molt millor.
Sí, sí. Allò, diuen, per sobre de les possibilitats.
Això ho han fet tots els europeus.
Sí,
eh?
Sí. Però quina culpa en té la població d'això? Ho dic perquè la persona es llevava cada matí i anava a treballar,
sí,
li deien que es podia hipotecar, que el sou mínim interprofessional era aquest, ell estalviava una mica, treballava, i ara es troba...
La població té responsabilitats sobre també la nostra. Tots hem estirat més el braç que la màniga, i tots hem intentat pagar per negre, tots hem intentat...
Jo això discrepo,
Jo... Perdona, escolta'm, que tu has intentat, com jo i com tothom, pagar un servei sense IVA i...
Mai. No, perquè si tu tens una concepció
de l'estat del benestar... Això vol dir que no compren mai res.
Quantes vegades?
No ens enganyem,
amb què? Em dones raó amb això, que tothom ha intentat pagar... Sí, amb un servei de qualsevol cosa pagues i s'ha acabat. I això, aquesta cultura la tenim...
És mediterrània.
Sí, és un
defecte. Jo intento reflectir-me amb els estats del nord d'Europa, on precisament pagar impostos és una cosa que està ben vista, perquè ha de contribuir al bé col·lectiu i garantir una igualtat de condicions per tothom.
Sí,
no sé, ho dec veure jo així. No...
Però és no en el pati de mi casa.
No.
Tothom impostos i jo si puc me'ls evito. Bueno,
doncs no és el cas, jo us ho dic.
Quan vaig al gestor li dic que em faci la declaració de renda perquè sóc tan inútil que no me la sé fer i no li dic que a veure si s'esgatissa per dir d'allò.
S'esgatissa no, però tot allò que puguis desgravar-te bé ho fas. Aviam, i no...
Una cosa és desgravar-ho, una cosa és...
No, jo em refereixo a la compra aquesta...
Jo estic compartint taula amb tertulians, amb el moderador i un altre company, que són unes verdaderes...
Sí, uns exemples.
Tenim un lliri a la mà. Escolta'm, em sembla que els 100% dels espanyols des del rei... Hasta l'últim mono, tothom ha intentat pagar un servei domèstic o alguna cosa sense IVA, sense això, sense l'altre.
La lampista,
escolta, t'ha arreglat la canonada i ara que t'he
fet gel,
els 50 euros i
proposes tu.
Clar, qui proposa què?
No sé, estem d'acord els dos, a vegades passa això. Mal fet, te reconec que mal fet, però ho he fet.
Quan és? I llavors tu li dius, amb efectiu?
Jo li diria, vol pagar sense IVA? I dic, no, si no paga sense IVA ja pot marxar, perquè veure com justifica vostè que ha fet aquest servei.
La factura. Si el servei és important, ja no n'hi pots. Però si el servei és d'allò de 60, 60, 80... Escolta'm, tu, tan lladres per robar 1.000 pessetes que per 50.000,
Evidentment.
O euros. O sigui
mira,
que no...
amb uns tests d'aquests de selecció de personal, precisament una de les preguntes per detectar el grau de sinceritat de les persones que posaven era esta, si vostè pogués... evadir impostos sense que ningú se n'assabentés, ho faria? I la resposta és sí.
Doncs qui fa la pregunta
si no,
és un mal pensat, ja
bueno,
em perdonaran.
Ho valoren.
Doncs aquestes persones es dediquen a seleccionar treballadors, déu-n'hi-do, no?
Mira, és el
pregunto,
mateix.
Pregunto,
No,
ho conec,
No, això és que estudien la condició humana, no vol dir que ells ho facin. És que estudien la condició humana i el comportament general. N'hi ha una altra que crec que està vinculada amb el tema religiós. Diuen, si ningú se n'interès que vostè no deixa diners al raspall que passen, vostè els deixaria o no? I molta gent, doncs, diguem-ne, arronsa la mà.
Jo els hi posaria, ho pago a través de la declaració de la renda sense voler, no? A través dels meus impostos,
no,
per exemple.
No, tu pots marcar el que vols pagar.
Sí, però hi ha una partida que arriba.
No, són altres organitzacions benèfiques.
No poses cap creueta. Això queda l'estat, no sé què és pitjor.
No estem com a Grècia, però es veu que encara ens falta una mica de la cultura de l'impost, és saber que l'impost és per pagar serveis a tothom. Però bueno, ja hi ha...
Bueno, jo dic la cultura mediterrània, però també la saxona hi passa, El Capote va ser agafat per un problema d'evasió fiscal.
No tenia uns orígens italians?
El Capote no.
El Capone.
El Capote pensava l'escriptor...
El lapsus lingüe. Escolta, tu, que t'agraden els aforismes llatins,
Sí.
Doncs jo crec que aquesta cultura... Tothom mira de... No sé, de pedir o de... Però esclar, això és un pecat de minutes. El que passa que, per exemple, les grans fortunes, que és això el que hem de perseguir, 14.000 milions d'euros, em sembla que són de Grècia, de navillers i de coses...
Que estiguin a les Illes Caimà.
Que estiguin on t'estiguin, o estiguin a Belize, I això ho fa aquí, des del gent del rei fins a tothom.
Sí.
Vaja. Doncs ens podem desanimar, doncs, perquè Grècia va començar així. De fet, a Grècia hi ha una cosa molt curiosa, quan hi vas, primer que moltes vegades vas a un restaurant i així, i òbviament dones els diners i no hi ha cap mena de factura, i una altra, que jo no m'hi havia fixat...
Quan, llavors estàs participant en això.
No, perquè però no estàs a Grècia, jo què vols, tot el que em diuen a Grècia.
No pots reformar els...
Una cosa molt interessant és, quan vas a Grècia veus que hi ha molts edificis que no estan acabats.
Sí.
I, curiosament, després em van explicar el motiu. Si l'edifici no està acabat, representen que encara estan obres, però la gent hi viu i no han de pagar els impostos, doncs, corresponents per tenir...
Però d'obra nova...
No? Però, no sé quins impostos tindran, no?
Jo crec
que
això...
I és una manera de dedicar-se a fer edificis i deixar l'última planta.
Crec que això jo us ho vaig explicar aquí, que si us hi fixeu amb el tren de Sarrià, els jesuïtes de Sarrià, que és un edifici d'obra vista, hi ha una torre que no està acabada. O sigui, la torre de l'esquerra està acabada, i la de la torre, bueno, depèn de per on miris, i la de que dona més cap al tren no està acabada. I no està acabada per no dir que havien acabat l'obra. El mateix d'allò. Estic parlant segurament de 1900 i bueno, ja estic parlant dels jesuïtes.
Empalmem amb la reforma laboral espanyola,
sí,
perquè
senyor.
Els pobres grecs no els podrem ajudar. Avui la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fàtima Báñez, es reunirà amb els sindicats i la patronal per explicar-los la reforma. Ho fa després que s'aprovés al Consell de Ministres i que entrés en vigor ahir, tot i que la normativa es tramitarà com a projecte de llei. Comissions Obreres i UGT ja han anunciat una primera protesta antireforma per aquest diumenge. Els sindicats denuncien que el nou marc laboral abarateix l'acomiadament i permet l'empresari baixar sous sense pactar-ho amb l'empleat, mentre que la patronal, la COE, celebra uns canvis que, segons diu, li permetran adaptar-se millor a la crisi, sobretot perquè responen a la vella demanda de més flexibilitat interna.
Celebra que no troba suficient.
Sí, sí.
Perquè, clar, si no sembla, uns siguin els perdedors i els altres els guanyadors.
Hem dit que ha d'entrar en tramitació de projecte de llei, que avui es reuniran i ho tractaran, però
no,
aquests
no,
són
però
els posicionaments.
Dir, el posicionament, diguem-ne, de l'empresariat... Diguem-ne, està content de tenir un punt de partida, un punt de sortida, però no recull totes les seves reivindicacions, per exemple,
contracte únic.
Exacte. De tenir, jo no
però
diria...
és anticonstitucional, el contracte únic?
Pues, n'hi hagin dos, però no 27. Que n'hi hagin dos, però no 27. Que si no, posa't tu que et fessis empresari i tinguessis tot allò per poder triar. I llavors, aviam... Mireu, jo, com a treballadora, clar, no m'agrada que em retallin els drets. A qui li pot agradar? Ara, no hem de ser responsables i quan veus que l'empresa passa dificultats hem de poder, diguem-li, baixar un parell d'esglaons perquè l'escala no vingui a terra. Vull dir, és...
Perdona, jo faré una pregunta només. Si l'empresa passa dificultats, és molt lògic que el treballador també intenti ajudar. Però quan les empreses no passaven dificultats i guanyaven aquests diners, l'empresari es fotia
no,
a cases de la Costa
aviam,
Brava,
sí,
es fotia
senyor.
I no reinvertia.
Escolta,
moltes vegades per això,
no,
passava en
no,
justícia
no,
catalana.
No,
això, sí,
no, aquí hi ha
firmes,
dos aspectes.
Perdona, Lourdes, deixa'm
no.
dir una cosa. Les grans firmes textils catalanes, d'aquestes famílies tan conegudes, no invertien reinvertien en l'empresa i modernitzar els telers.
No és veritat,
tot això. Home, es compraven xalets a tot arreu.
Conec,
això és així, home.
Escolta, jo me'n recordo de comentaris a casa alguna vegada, i concretament d'uns de Sabadell, que després de fer un estudi de mercat i tal, doncs van decidir de que es anaven a portar barrets, o no sé, una història, no? I van fer unes inversions de calnassos, i se'ls van haver de menjar tots. O sigui, aviam, aquí...
Com a norma, això succeïa.
Aquí hi ha... No, i el que passa és que altres països, per exemple, a Anglaterra no es podia un patint vell a nivell textil, perquè li venia tot el cotó, el que sigui, des de la Índia, amb uns preus molt més baratos i tal, i nosaltres, doncs, la llana, esta merino, doncs mira, va passar la història. I aleshores, aquí hem de diferenciar dues coses. A l'empresari quan va bé. D'entrada, quan va bé, creix, falten treballadors i, per tant, els treballadors també tenen una posició dominant i guanyen i pugen amb el nivell
de dret. I com va bé, perquè hi ha el 10% d'atur d'Espanya, quan ja va bé l'economia.
Aquí s'haurien de pensar si hi ha economia submergida i si hi ha també treballadors que també hi estan d'acord. I jo t'haig de dir una cosa, ara no, però fa molts anys, me'n recordo, si alguna persona em venia a ajudar a casa i li deies de donar-la d'alta, et deia, no, no, jo ja estic coberta amb mi marido i estic a l'atur, no, a l'atur no m'ho van dir, però saps allò, no els hi convenia, perquè volien tenir-ho més cert. Per tant, aviam, i llavors una altra cosa, quan l'empresari es juga els diners, diem-li, ha de rebre compensació per dues vies, per una feina que fa com un treballador més i també per un rendiment d'aquells diners. Si aquells diners, en lloc de tenir-los arriesgats, els tingués amb un banc o amb un fons, no li estaria donant una rendibilitat. No, quan l'economia va bé, no. Quan l'economia va malament, pregunta-li tots aquests petits i mitjans empresaris que s'han quedat sense patrimoni personal. I jo et diria que molt a prop, segurament, de tots nosaltres, en tenim algun conegut.
Sí,
sí,
sí, però jo la reforma laboral... Jo, què dius?
No, que...
Jo la reforma laboral l'entenc, no hi entenc profundament perquè no soc un perit en la matèria, però jo entenc que podrà assolir l'objectiu principal, que és reduir l'atur. Si realment això redueix l'atur i el passa del 20% al 22%, es redueix al 14, al 15, en un període d'un any, un any i mig o dos anys, diu, pues, benvinguda sigui aquesta reforma. Però dubto molt que aquesta reforma laboral aconsegueixi reduir l'atur. Al contrari, jo crec que el primer cop serà incrementar l'atur. Després potser el reduirà, però molt lentament, i no sé si val la pena tot això.
Pasqual, i després la Lourdes, que demanava un altre torn.
Perdona. No, la primera cosa que dic
que
és...
Ostres, tots.
La reforma, parlem de la reforma laboral.
Exacte.
Jo crec que la reforma laboral deu ser relativament bona, perquè els sindicats i els empresaris no els ha complegut suficient a cap dels dos, però tampoc els ha desplegut tant i tant. El cas és que no sé si els sindicats, fent una d'allò d'un signe de responsabilitat, pel que sembla només convoquen una manifestació. Sembla que la vaga general, que ja havia anunciat el propi Rajoy amb un lapsus que va tenir del micròfon...
Creus que és un lapsus?
No, jo no crec. Un gallec no fa mai aquests lapsus. Un lapsus d'aquests. Va dir una vaga general i sembla que aquesta vaga general se va allunyant. I crec que això seria una responsabilitat per part dels sindicats que ho vegin. Dic que la reforma laboral no deu ser gaire dolenta, perquè jo estic convençut que és la reforma laboral que vol Europa. Vull dir, per tant, li han dit, senyor, tomo nota, marchando. En aquest cas, a mi ja m'agradaria que ens traguéssim tots la careta i que nomenéssim un ministres europeus. Si ens mana Europa, per què hem d'anar per la via indirecta? Que diguin, hi ha un ministre de treball europeu o un ministre de no sé què europeu, i diguin, senyor Rajoy, vol fer el favor de fer això, senyor Sarkozy, vol fer l'altre, i així jo crec que aniríem tots a una.
Estic d'acord, el Mas també s'hauria de treure la carota i, compte, que governin els ministres d'Espanya, perquè no, és el que està fent.
Naturalment, són els que, a veure, si manen a Alemanya i manen a d'allò, què has de dir? Doncs miri, escolti, ja em sembla bé. Ja em sembla bé, no puc dir, no pot afegir-hi res en aquí, no podem afegir-hi res del nostre, ni cal afegir res de la nostra personalitat o la nostra impròpia...
Però és que a Alemanya passa al revés, paguen i manen, però paguen. I canvi nosaltres paguem i no manem.
Aleshores, jo el que crec d'aquesta reforma és que sí que crec que s'ha quedat coixa amb la manera de poder crear llocs de treball nous. És a dir, amb aquesta reforma és possible que es pari l'atur, no ho sé, ja ho veurem. O sigui, de moment hem fet el que ens han dit que fem. De moment hem fet el que ens han dit que fem per poder seguir formant part d'Europa i poder seguir rebent el que s'hagi de rebre d'Europa. Un cop fet això, dius, això servirà per crear llocs de treball? Des d'Europa creuen que sí. No ho sé si servirà. L'atur l'aturarà, però no t'ho puc dir. Jo crec que hi hauria d'haver-hi alguna mesura més engrescadora pels empresaris petits, etc, més que la laboral, per poder crear llocs de treball.
De fet, molta gent vincula la creació de llocs de treball al cicle econòmic, no a la reforma laboral en si.
Efectivament.
Perquè si no comença a anar-se activitat econòmica, per molt que hi ha 27
milions
cap o 5
contractes... Milions i mig són de la construcció,
Ja.
O sigui que pensem-ho, I aquests no tornaran, ni per reformes laborals ni per res, Clar. O sigui, si no canviem el cicle econòmic, canviem el sistema productiu del país.
Diem que ha de ser un conjunt de mesures, no una sola pròpia. I necessita una reforma laboral com també una reforma del sistema financer, que també ja estan amb això.
Sí, sí.
I que, per tant, clar, si anem analitzant cosa per cosa, no. És el
saps què és la reforma del sistema financer?
Se'l van posar al rato.
Treure tot el poder financer de Catalunya i posar-se la Madrid amb la Unió de Banca.
D'entrada, el govern del Partit Popular el que ha fet ja limitar el sou dels directius, que ho ha fet molt bé.
Pobrets, que es quedaran 300.000 euros, pobrets.
Bueno, compareu amb el que tenia, home, sisplau.
No, però jo em vaig quedar bastant de pedra, dic, home, 300.000 euros.
Però sí, està.
És que avui surt el...
Un milió d'euros, 2 milions i 3 milions d'euros podien cobrar. Indemnitzacions
per enfonsar a caixes.
3 milions i mig surt avui amb el González aquest de... I dius, com pot ser que cobrin aquest... Bueno, no ho sé, a mi no...
Bueno, o sigui, per tant, diguem-li, no mirem les coses. És que, de debò, el que no es va atrevir a fer el Partit Socialista, molt amic de totes les entitats financeres...
Sí, sí. I que va indultar en el SAT l'últim dia de...
Ho ha fet el govern del Partit Popular, que representa, ha de ser tan amics de totes aquestes classes. Llavors, mireu el que dèiem. Manen els ministres europeus, sí, alemanys, fins a cert punt, perquè si així fos, en lloc de passar l'acomiadament d'improcedent de 45 a 33 dies com a norma general, el vés passat els 15 dies de França o...
Però la forma de tot el que estàs, tu.
Això de posar-se la talleta al Partit Popular, jo recordo que les privatitzacions i la que va fer l'Estat, i que els seus grans amics estaven a les grans empreses, van privatitzar...
Una cosa, va, jo encara me'n recordo, encara me'n recordo en la reforma del Partit Popular, del senyor Aznar, que va dir, i tots aquells que tinguin l'oportunitat de tenir un treball a menys de 50 quilòmetres de casa seva vindran obligats a prendre'l o si no perdran la prestació. I jo recordo que això va provocar fins i tot aturades, de queixa i tal. I jo pensava, és que al·lucino perquè quantes persones se'n van a treballar 50 quilòmetres de casa seva o 40 i contents de fer-ho, I vaig sentir comentaris de companys meus que deia, oh, jo ja estic molt en contra perquè, clar, si perdés el meu lloc de treball, que el tinc al costat de casa, voldria que m'estiguessin mantenint amb l'atur fins que en trobés un altre al costat de casa. Home, que d'avui en dia no és com fa 60 anys que tothom treballava al mateix poble, que d'avui en dia tenim mitjans per traslladar-nos d'una manera relativament fàcil. I tenia més coses que dir, que no m'hi veig.
A veure, que l'has apuntat al diari.
Sí, però com que no m'hi veig, que hi ha l'edat... sí, quan deien que aquesta reforma laboral... diu, no redueix l'atur. Jo el que penso és que, per exemple, si ara hi ha una velocitat de creixement de l'atur, potser la frena o la redueix. Per què? Si en aquest moment pot haver-hi una empresa que no pugui estar mantenint a la seva plantilla, tant millor em pugui, diguem-li, acomiadar la meitat i seguir, diguem-li, mantenint-se perquè en altres moments, diguem, millors, pugui reemprendre la seva activitat, tornar un tractar. Perquè el pitjor del cas de les empreses, com la dels treballadors, és estar molt temps fora del mercat. Mira, si un treballador està 2 anys, o sigui, els aturats de llarga durada és els que més costen de reinsertar. Doncs una empresa, quan l'hem perduda, tornar-ne a crear una altra de zero és el difícil. Per tant, si l'aconseguim, diguem-li, mantenir a flot, doncs ja vindran març més tranquil·les, més pausades, on te pugui emprendre la seva tirada.
Lourdes, què més anaves a dir? És que el Narcís i el Pasqual volen parlar, també.
Que hi ha
molt breu, sisplau.
Que hi ha una cosa... que jo també l'aplaudeixo, senyors, i és treure-li protagonisme als sindicats, perquè aquests sindicats que tenim avui en dia no responen a les necessitats socials.
Ja tenim aquí a Sant Cugat, tenim la Dama de Ferro.
A on?
Aquí a Sant Cugat, aquí mateix.
Sembla que va per tu,
això.
La Dama de Ferro, d'eliminar
el sindicat. Ja me la presentaràs un dia.
No, va, pues, pobreta, sembla que està amb l'Alzheimer, no?
No, està bastant, sí, bastant fotuda.
Està fotudeta. Sí.
No, jo t'ho deia, però la coneixes, i Sant Cugat un dia me la presentes, que potser compartiré alguna idea amb ella.
No, sí, jo, però sí, escolta, no, estic parlant de la Thatcher, la Dama de Ferro.
Sí,
però Sant Cugat no hi és.
Sí, home, aquí la tinc aquí.
No, bueno, no m'està agafant, Vaig 2 passos pel davant en aquest moment.
De treure-la dels sindicats, la dama de ferro va significar per reduir la força dels sindicats i patir una lluita, i ho va aconseguir.
Escolta'm una cosa, els alliberats sindicals, va, tota aquesta estructura,
però els alliberats sindicals és una cosa, i la funció que fa un sindicat en defensa o en intent de defensa dels treballadors
són poc democràtics.
Escolta'm, aviam, d'entrada els sindicats hauria de ser la voluntat de la persona que es sindiqués, com a Alemanya. Si no estàs sindicat, vull dir, llavors no tens dret a tenir les això, avantatges.
Aquí igual, eh? Aquí, no estàs obligat a estar sindicat.
No, però llavors com es manté el sindicat? A base de subvencions.
De l'Estat
i llavors veus una estructura sindicals alliberats i tal que viuen, i els mateixos treballadors ho diuen a les empreses, del cuento.
Sí, sí, tio, això...
Va, Narcís i Pasqual, ara sé que us toca un bon torn. Narcís, qui comença? No. Pasqual, va.
Bé, jo dic que aquí realment tots hauríem d'anar a l'hora. És a dir, que no es vegi això. Jo crec que d'aquí el que s'hauria d'agafar és l'esperit de la llei, que és que s'acabi l'atur, reduir l'atur. Per què ho estic dient? Perquè realment si trobes un treballador que està cobrant una antiguitat, per dir una cosa, i l'altre que no la cobra, sempre podria haver-hi en l'empresari que no entengués ben bé l'esperit d'aquesta llei, faig fora amb aquest, que no em costa tant de comiat, i dentro un altre de jove, etc etc. I crec que aquí tots hauríem de, com dèiem, pues, remar amb la mateixa longitud d'ona, perquè si no, clar, si això es fa servir amb la picaresca, si del que es busca d'aquí és la picaresca, és possible que no ho fem gens bé. El tema dels sindicats, la primera impressió que tinc és que els sindicats, bueno, primer que crec que és una organització relativament anacrònica. Jo crec que ha passat una mica la seva història. I després que el que m'han donat compte és que defensen en els treballadors, no en els que no treballen. Aleshores, el problema és que dius, hombre, per què no... No sé si se'n donen compte d'això o no se'n donen compte, però jo crec que haurien de defensar a la gent que no treballa. No ho sé, hauria d'haver un sindicat de parats, d'aturats, per dir-ho d'una manera. No un sindicat d'allò. Esclar, que aquests potser no pagarien les quotes de treball. Aleshores, crec que faríem bé en fer una reflexió de responsabilitat i dir, a veure, anem tots alhora, tant els empresaris com els sindicats, com els treballadors, i anem a veure si podem treure el país d'aquesta situació de crisi.
Jo crec que els sindicats, parlant dels sindicats, els sindicats són imprescindibles, a la defensa del treballador, i el motiu per què es van crear fa molts anys és agremiar gremis, existeixen els de forners, els de flaquers, existeixen els dels jutges, per tant, no posar els treballadors, potser sí que en comptes d'haver-hi subvencions estatals o de la Generalitat haurien d'haver-hi les quotes i que s'ho arreglessin ells. Jo penso que als sindicats també els hi falta molta responsabilitat. Per exemple, ara a convocar una vaga el dia dels mòbils, això és una falta de responsabilitat, però això també és un problema del govern espanyol i del govern català, que no han regulat el dret a la vaga. El dret a la vaga està com el dret a la vaga i sense res. No hi ha una llei de vaga. Això s'hauria de prohibir quan aquestes vagues fan contra l'interès general. Això de que 50 treballadors d'un lloc tallin la diagonal per entrar a Barcelona, això sí,
però seria millor que... El teu partit, Narcís, si et senten, s'enfadaran amb tu,
més igual, que s'enfadin com vulguin. Però jo el que no pot ser és que, per exemple, els taxistes i els ferrocarrils i els altres montin una vaga pel dia dels mòbils.
Els taxistes és una part molt petita del gremi.
Bueno, sí, però ja estan parlant,
per no generalitzar també.
Escolta'm, jo això no ho accepto, i per la qual cosa tenen el dret a la vaga, però no tenen per què. Per exemple, volien posar un d'allòs contra les drogues i tota la ronda de dalt va quedar col·lapsada perquè posaven allà un... Bueno, escolta'm tu, això no pot ser. Han de ser una mica responsables, i que jo crec que s'han de democratitzar i que s'han d'elegir els càrrecs, perquè són veus barrents, elefants, que estan allà, escolta'm, encara no vull posar noms, però és que és horrorós, veig els mateixos amb barba, alts, grossos, petits, sempre els mateixos, i que estan governant els sindicats. No pot ser, no hi ha eleccions, que els sindicats han d'existir, però no d'aquesta forma que hi ha en aquest país.
Estem d'acord.
No, i jo també proposaria...
Jo sóc un militant d'Esquerra Republicana.
D'Esquerra, no, aquest senyor és d'Esquerra Republicana, ho recordem.
I, però és que sóc heterodox.
Ja ho sé. No només cal que estigui aquesta intervenció.
És que jo crec que ha de primar sempre el sentit comú, perquè amb això deies del dret de la vaga, i jo diferenciaria entre la vaga i la manifestació. Manifestar-se és donar-se a veure i conèixer, però no impedir que les persones puguin anar fent el desenvolupament de la seva activitat quotidiana. Si es volen manifestar per fer-se veure, se'n vagin, no sé, a la platja, i que se situïn tots i allà els veurem, no que entrebanquin el funcionament de la gent normal que treballen en d'altres sectors. Però clar, llavors però, no tenen notorietat.
Jo recordo fa uns anys que els professors també treballaven al trànsit, eh?
Pues escolta,
jo sempre deia que en comptes de canòdromes també haurien d'haver-hi professionòdromes, perquè la gent no és...
No passa res, Lourdes, no se sentia.
Només he anat un sol cop a una manifestació, i fa dos dies, quan em van retallar el sou i van anar tots els companys, i diem-li, i vaig per corporativisme. Però no perquè realment de vegades segons quines coses les comparteixi. I perquè crec que això, una cosa és que la gent pugui veure que estàs disconforme en tota una sèrie de situacions, i l'altra és que molestis el teu veí. Per què s'han de tallar una carretera? Per emprenyar el personal.
Home, per fer-se notar, bàsicament.
Jo no, crec per que... fer-se notar es facin una fotografia.
Hi ha un interès general per sobre de la vaga.
Per sobre de les lleis hi ha el seny. Amb el que ha costat de que Barcelona continuï sent la capital dels mòbils... Amb tots
tant de bo, per sobre de la llei estigués el seny.
Hauria d'estar.
Doncs pues no hi és,
Val, però hauria de ser. Amb el que ha costat que Barcelona, que a més tots estan molt contents, tots, tot, no diré la restauració de la fama mundial del nom de Barcelona, etc, que porti els mòbils, ara només falta que hi hagi quatre... Bueno, no poso qualificatius, que ens ho rebentin tot. Dius, home, no ho feu en aquestes dates, feu quan vulgueu d'allò, però
si ho fan especialment el dia l'1 d'agost, el 24 de desembre, el 23
sí,
de desembre.
Home, sí.
Ma, per l'amor de Déu, les vagues dels controladors. Per què anàvem contra la vaga dels controladors i ara no aniríem contra la vaga del transport públic? Perquè aquells guanyaven 400.000 euros i aquests guanyaran 5.000. Sí. Home...
Bueno, que no podrem parlar
sí,
del Garçon.
No, volia parlar d'una altra cosa. Voleu parlar del Garçon?
No,
volia proposar el tema de Las Vegas, el Eurovegas, aquest megacasino que ha d'arribar tard o d'hora, representa a Barcelona o a Madrid. No sé si us agrada aquest model per crear llocs de feina. Segons els seus promotors, es crearien 120.000 llocs de feina, hi hauria una inversió d'entre 15.000 i 18.000 milions d'euros, 3.000 habitacions d'hotel, 6 casinos, 3 camps de golf, òbviament casinos a tutti pleni, i això sí, el grup inversor demana que s'ajustin les lleis o que es puguin saltar directament les lleis perquè es puguin negociar directament amb els treballadors els sous i poder fumar com un casino, com Déu mana representa. Que no sé si a Las Vegas es pot fumar, per cert. Sí, es pot fumar? Sí. Val. Doncs...
Precisament això és el que demanen. Consideren que les persones que van amb els casinos un elevat tant per cent, doncs fumen, i per tant, clar, és com una condició.
Amb aquesta fumar, condició els bars de Barcelona també hauria de fumar, perquè el 80% fumava.
Bueno, però i et diuen, aviam, tinc aquestes condicions o no, vull dir, ells són inversions lliures i venen. Llavors, la pregunta és, ens podem permetre ser exquisits? Pregunta-li amb l'aturat, estan a la cua i no tenen per menjar, si volen ser així d'exquisits.
Jo et giro la pregunta, és el model econòmic que ens pertoca?
Pregunta'n tu primer.
No, estem parlant d'excel·lència. Abans dèiem excel·lència i capgirar el model productiu, i tenim aquí un casino, home, que els casinos està molt bé, que la gent jugui, però...
A mi personalment no m'agrada crear unes edicions que les trobo molt perilloses.
I el que hi ha en paral·lel.
Les persones són lliures, i llavors el que penso és, d'alguna manera ens hem de defensar la vida, perquè els que la tenim coberta, pues mira, avui per avui toquem fusta, pues fantàstic, però clar, jo em pregunto com es troben les altres persones que no tenen aquesta... Mira, no sóc partidària de deixar amb els treballadors a l'albur, perquè crec que les persones, per tenir una expectativa vital al llarg del temps, ens hem de poder comprometre, i per comprometre'ns hem de tenir una seguretat, i un lliure acomiadament i una situació de mercat bèstia, doncs realment, personalment no la comparteixo. Ara, jo de vegades estableixo prioritats.
Però si fossis consellera o presidenta, sí o no? Per
entendre's. Pues de moment veuria si hi ha gent passant gana. El primer vull és que la gent mengi.
Narcís i Pasqual, que tenim...
No, de cap manera. És un, no, ni excepció amb la llei, i si no es pot fumar als centres públics allà tampoc es pot fumar. I si venen aquí i és una empresa pública, que faci per cap excepció...
Se n'anirà a Madrid, si no, Narcís.
Que
si es vagi a Madrid.
Que se'n vagi a Madrid i que la caixa es quedi aquí.
No, no, posem moltes normes aquí, totes les empreses, diem-li guillat.
Aquestes normes són transversals,
però mira,
el tabac i els drets dels treballadors.
És que és molt gran, això.
Jo t'ho acabo de dir, jo t'ho acabo de dir. La pregunta és, trobarien treballadors que volguessin anar a treballar? Els hi pots oferir alguna cosa millor? Jo et diré, clar, si amb una persona d'aquesta tu els hi pots oferir alguna cosa millor, perfecte. La qüestió és, quina alternativa té?
Hi ha alternativa o no hi ha alternativa, Pasqual?
Alternativa per 120.000 llocs de treball o alternativa pel joc? A veure, jo crec que...
És més que un camp del Barça, quan ho penses, déu-n'hi-do, eh?
Mirant-ho amb certa perspectiva, crec que no és bo crear un estat dins de l'estat, perquè això seria un estat, amb unes lleis, amb un idioma, amb una no sé què, completament independent.
Tenim illes. Gaudeixen de cabildos, d'una legislació especial en determinades coses.
Dins de l'estat, i no sabríem això, si s'ha de limitar el creixement, si de llonces, al final acabarien dominant tot el país. I crec que és per tant, jo crec que és per d'avui i fan de demà. I la resposta seria que no.
Com els Estats Units tenen fan per avui i clar, mirem-ho.
Deixa'm acabar el Pasqual un moment.
No, jo no sé si als Estats Units els ha calgut canviar les lleis. O totes les lleis del país.
No, però potser ho tenen més lliure i llavors la pregunta és, la gent viu millor o pitjor?
No, més lliure no. Són molt estrictes amb el compliment de la llei als Estats Units.
Deixem acabar el Pasqual.
Jo per mi la resposta és que crec que és una cosa que pot ser perillosa. De dir, mira, tenim una regió, una zona, el que vulguis dir-li, que es poden saltar les lleis. Són aquests senyors que es poden saltar les lleis. Fins a quan se les salten? Ara potser serà la llei del tabac i la llei de no sé què. Després serà els ingressos que els faran a no sé on, les evasions d'impostos. Després serà... I dius, i això fins a quan creix? Dius, no ho sé fins a quan creix això. Doncs bueno, pues això és perillós. Jo crec que no és bo tenir un gra d'aquests que creem nosaltres mateixos.
Jo pregunto, a nivell, a escala molt més petita, aquí venia el IKEA, venia aquí Sant Cugat, sí. I van posar tantes dificultats que se'n van anar a Sabadell. Això sí, però aquí sí que jo hagués defensat, de donar facilitats de construcció, permisos d'obres, terrenys, tot això sí, però escolta'm, el negoci d'IKEA no és el mateix que un negoci de joc i de...
No, ni has de canviar les lleis, bueno, potser has de
d'allò, però canviar les lleis... Que estigués aquí, això no s'ha fet.
Bueno, jo us diria això, doneu-me alternatives, vull dir, si no voleu això, doneu-me... O sigui, què donem? Què donem?
Com que donem a què?
Bueno, pues a la situació...
Per ocupar 120.000 treballadors.
I els treballs derivats, hi ha una diguem-ne, un treball directe i un altre indirecte,
És possible.
És una indústria,
No, però és que a part de donar treball, és el sistema econòmic. No pot ser que a la platja, el sol, el joc, les festes de Lloret... Tot això no pot ser l'economia de Catalunya. No pot estar... L'economia de Catalunya no està basada en això.
No pot ser Barrio Bajero. Turisme Barrio Bajero no, però... Las Vegas precisament no és només turisme Barrio Bajero. Precisament, potser jo enviaria tema de borratxeres per un altre tipus de... I llavors una altra cosa, quina configuració té Espanya dins el teixit productiu europeu? Ja se'ns va adjudicar un, diguem-li, país de turisme, una mica Califòrnia, tal i qual. Per tant, són atractius per arrossegar la gent que des d'aquí...
Però vostè li és terra mítica.
Bueno, Terra Mítica va ser una construcció falsa, no hi havia... És molt diferent, O sigui,
no,
van voler... Terra Mítica és com... Escolta, Terra Mítica és com l'aeroport que va quedar mort, que es necessitava per no sé què. Això és Terra Mítica, però aquí és inversió estrangera, Diner que entra, Capital que entra,
No, i que no hi ha altra plana pel mig, o sigui que podria... acabar funcionant.
No, jo ja dic, jo no sé si és molt bo o molt dolent, però jo penso és això, que és el... Quina altra cosa tinc?
Ja ho veurem, perquè els consellers Recoder i Mascolell han viatjat als Estats Units ja per establir una mena de contacte. Veurem com va tot i també veurem quina és la competència entre Barcelona i Madrid, perquè Madrid també vol el casino.
Jo segur que l'Espensa Guigret li dona permís per fumar...
Però hi ha una cosa que li dona avantatge a Barcelona.
S'obrirà de cames...
Si us plau,
el sentit figurat, obrir-se de cames és baixar-se els pantalons.
Això és mal, total, que tenim un avantatge, que tenim port i mar. Diuen que això té, diguem-ne, una cosa bona, que és que gent que ve amb creuers, doncs arribaria aquí i aniria a jugar.
Primer volia posar els negros.
El port i l'aeroport.
És un projecte similar, però no és la mateixa empresa.
Ja on es posaria ara?
Jo, cap a la zona de Tarragona. jo no posaria Barcelona pròpiament.
Que no ens ho posin a Sant Cugat, no?
No, 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 no. Jo t'explico la raó. De totes les províncies catalanes, tenim allà PortAventura, tal, doncs, crec que és una zona per donar-li vida a l'aeroport de Reus.
Déu-n'hi-do, ha estat aquest cap de setmana a prop de Reus i Tarragona i com està trinxat el territori aquella
per
zona.
Per això.
Fa bastanta pena.
Tot aplegat.
Ho deixem aquí. Lourdes, no Pasqual i Narcís. No hem parlat del Gastón. Ja m'imaginava el que anàveu a dir, però...
El Gastón té el que es mereix.
Hem de marxar.
Molt bé,
hem de marxar.
Vinga.
Sí.
Butlletí i magazín.